Avui al Catalunya Nit, dos temes que desperten passions i que obliguen a fer equilibris sobre una corda molt primeta als qui no es volen mullar. El primer, el conflicte entre israelians i palestins. Ahir, Antonio Guterres a l'ONU va posar en context l'atac de Hamas i va dir que no sortia del no-res. Unes paraules que van encendre el govern d'Israel, que demana la dimissió del secretari general de les Nacions Unides. Avui ha sortit a explicar-se de nou. La primera expressió no necessita traducció.
I am shocked by the misrepresentations.
Ha dit que està en xoc. Connectarem de seguida amb els Estats Units per parlar-ne. Un conflicte que farà créixer encara més la xifra de refugiats i desplaçats interns, que avui s'han filat més que mai. Si s'agrupessin en un país, seria un dels més grans del món, amb 114 milions d'habitants. El conflicte entre Israel i Palestina també ha estat font de discrepàncies al Parlament de Catalunya. La declaració que es llegirà demà divideix els partits.
Catalunya Nit.
I el segon tema polèmic, els correbous. Al Parlament també divisió d'opinions sobre si cal prohibir-los. Aprofitarem aquest debat per reflexionar sobre festes i tradicions amb animals que s'han prohibit o han evolucionat, des de la matança del porc, amb tot de nens jugant-hi al voltant, fins a empaitar ànecs.
És igual de salvatge ara que fa 100 anys. Per què fa 100 anys no ho veiem salvatge? Doncs perquè la mirada de la societat cap als animals ha canviat.
Ens podria passar a qualsevol de nosaltres, perdre-ho tot i haver de viure al carrer. En molts casos, ser transparent o, encara pitjor, generar rebuig. I acabar morint en solitud, també al carrer. Per sort, hi ha organitzacions com Arrels que intenten pal·liar-ho. Han penjat plaques de record a prop de les parets o als bancs on s'estaven persones sense llar. El Tete tenia 54 anys i va morir fa poc. El Jaume el coneixia i sap què és viure a la intempèrie.
El Tete per mi ha sigut un germà. Tete, dice. Anda, Jaume, que fots per aquí, saps? Hi ha una alegria i tal, no? Van començar a parlar, vam estar sempre així.
Algunes de les plaques que ara el recorden es pengen amb la col·laboració de centres educatius.
Bueno, ens ha fet obrir els ulls alguns.
A mi em sembla molt bona opció perquè la gent reflexioni sobre quanta gent viu al carrer ara mateix.
I en aquest informatiu conversarem amb un artista espanyol que ha dibuixat storyboards per a Walt Disney, els Picapiedra, els Barrufets, Alvin i els Esquirols, Astèrix...
Y en Aladdin pues tuve la absolutamente increíble suerte de contar con Robin Williams como la voz del genio. Entonces, claro, Robin Williams era un señor que por cada línea escrita en el guión te daba 10 minutos de improvisaciones y de tonterías, ¿no?
Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La guerra entre Israel i Hamas es divideix avui en dos fronts informatius. El militar, amb bombardejos que sumen centenars de noves víctimes mortals a Gaza, on els hospitals ja han arribat al límit. Jerusalem, Maria Alba Gilabert, bona nit.
Bona nit.
I el diplomàtic, amb una crisi política cada cop més intensa entre el govern de Netanyahu i les Nacions Unides. Washington, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem sobre el terreny. Les autoritats de Gaza asseguren que el sistema sanitari de la franja s'ha ensorrat. Dos de cada tres hospitals ja han hagut de tancar o limitar els seus serveis per falta d'electricitat i aigua, segons l'ONU, mentre que fins a 7.000 malalts i ferits necessiten atenció urgent. Però, amb tot, Maria Alba, Israel manté els bombardejos i l'últim balanç de víctimes torna a ser massiu.
Així és, el nombre de morts total des de l'inici de la guerra ja supera els 6.500. Els pocs hospitals que encara funcionen deixaran de fer-ho aviat, perquè els hi falta això que deies, i per tant no es podrà fer operacions, ni atendre ferits, ni mantenir en marxa les màquines que permeten viure moltes persones, inclosos els nens prematurs. Els palestins de Gaza, deia aquest resident, se senten abandonats.
I en el front...
El món sencer es mostra inert davant d'aquestes imatges. Quan començarà a reaccionar la gent? Aquí les persones són resilients. No marxarem. No hi haurà un altre èxode. Ens quedarem a la nostra terra fins a la mort de l'últim nen palestí. No ens n'anirem, malgrat la destrucció i la mort, malgrat tot. Som resilients i no abandonarem Gaza.
Fa poca estona, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu deia que ja han matat milers de terroristes i que això és només el principi. El que estem veient, doncs, és un exemple de la doctrina Hadiya, que considera que les zones civils són bases militars i que perjudicar la població és la manera de frenar l'enemic. Es tracta de destruir infraestructures civils per fer servir, a més, una força desproporcionada. L'any 2006, Hadiya, que era un dels barris de la capital del Líban i feu de l'organització Hezbollah, va ser destruït totalment. Llavors, cap de l'Estat Major israelià ja va advertir que això passaria a tots aquells que ataquessin Israel. Però tal com hi va passar al Líban el 2006, aquesta guerra ha començat amb una incursió terrorista a Israel, amb morts i hostatges. Aquella guerra va durar 34 dies i no va acabar massa bé per Israel. Israel no va aconseguir una victòria clara. Podria ser que aquesta vegada també passés alguna cosa semblant.
Doncs moltes gràcies, Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de Martí Cuní. Bona nit des de Jerusalem.
Bona nit.
I el front diplomàtic, avui, el que comentàvem, un nou episodi protagonitzat pel secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que ha dit que està impactat perquè Israel demani la seva dimissió i declari non grata l'ONU i no emeti visats per als treballadors de l'organisme arran del seu discurs d'ahir en què va afirmar que els atacs de Hamas no van sorgir del no-res Washington. Francesc Garriga, s'ha vist i escoltat un Guterres afectat, eh?
Sí, amb un to contundent, però vaja, a la vegada dolgut, et diria, amb lamentació pel que s'ha fet de les seves paraules. Guterres ha volgut deixar clar què va dir realment ahir.
Estic molt sorprès per la tergiversació que han fet alguns de la meva intervenció d'ahir al Consell de Seguretat, com si hagués justificat actes terroristes de Hamas. Això és fals. És just al contrari. Vaig deixar clar que els greuges que pateix el poble palestí no poden justificar els esfereïdors atacs de Hamas.
El cert és que Guterres ahir va criticar les accions de Hamas, però també va criticar la resposta israeliana, i d'aquí aquesta reacció irada d'Israel que ja vam sentir també ahir al programa. No ha acceptat preguntes Guterres, se n'ha anat, però és que ara la picabaralla continua. Ara, en el terreny del Consell de Seguretat, que ja ha votat una resolució per condemnar el que està passant i per buscar una solució, doncs bé, aquesta primera resolució que s'ha votat ara, fa tot just uns minuts, l'havia proposat als Estats Units, ha tingut majoria de vots favorables, però veto de la Xina i de Rússia. Per tant, la picabaralla entre Rússia i els Estats Units, que venia de la guerra d'Ucraïna i d'abans, doncs ara es reprodueix també pel tema d'Israel. Fa 3 setmanes que ha començat el conflicte, no s'ha pogut aprovar cap resolució, ara se'n votarà una altra, de Rússia. I jo crec que no cal ser gaire intel·ligents per veure que si Rússia ha vetat la d'Estats Units, Estats Units segurament vetarà la de Rússia.
Sí, ja hi tornem a ser. Moltes gràcies, Francesc, des de Washington. Bona nit. Doncs Guterres ha rebut el suport del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que ha dit des de Brussel·les que el secretari general no fa més que amplificar una opinió compartida per una majoria de societats arreu del món.
Trasladar todo el respaldo a nuestro secretario general de Naciones Unidas, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo, que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre humanitario.
I per la seva part, el president francès Emmanuel Macron ha reblat el clau assegurant que no hi ha diferències sobre el tractament diplomàtic que es dona a les víctimes d'una banda i l'altra.
Vull ser molt clar. França no practica un doble estàndard. El dret internacional s'aplica a tothom i França sempre ha defensat els valors universals de l'humanisme. Totes les vides són valuoses, no hi ha jerarquies.
I afegim una veu més, la del president dels Estats Units, Joe Biden, que ha continuat donant suport a Israel, però avui ha deixat anar un advertiment. Ha dit que Israel, per les accions d'alguns colons contra els palestins, així Jordània també ha de mirar com actua.
Em continuen alarmant els atacs dels colons extremistes als palestins a Cisjordània. Això és tant com llançar benzina al foc. Això estava acordat. L'acord era que no s'atacaria els palestins allà on tenen dret d'estar. Cal aturar això i se'ls ha de fer responsables. Cal aturar-ho ara.
I Biden encara ha afegit que no té confiança en el balanç de morts palestins que ofereixen les autoritats sanitàries des de Gaza. I el Parlament de Catalunya llegirà demà una declaració sobre el conflicte entre Israel i Palestina, però ho farà dividit.
Els partits han estat incapaços d'arribar a un consens. El text aprovat pel PSC, Junts, el PP i Ciutadans condemna el que es qualifica d'atac terrorista de Hamas, demana un alto el foc a Gaza i reconeix el dret d'Israel a defensar-se. I han votat en contra Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. El diputat cupaire Carles Riera ha demanat que no es confongui els ocupats amb els ocupants.
És un error la declaració institucional que en aquest Parlament promouen el PSC i Junts per Catalunya, donant suport a Israel amb un govern corrupte i d'extrema dreta en ple setge de Gaza.
I tot això passa el dia en què l'ACNUR ha elevat a 114 milions el nombre de refugiats i desplaçats interns arreu del món. És una xifra rècord.
Això, malgrat que aquesta xifra no inclou els moviments que ha generat el conflicte d'Israel i Palestina, els quals sumarien més d'un milió i mig de desplaçats interns. L'informe de l'Agència de l'ONU per als refugiats explica que fins a l'octubre hi havia 5,6 milions més de refugiats que a principis d'any. L'ACNUR lamenta la incapacitat de la comunitat internacional, diu, per resoldre conflictes.
Deu i 12 minuts i ara un altre país en conflicte, Rússia, que anuncia que ha provat amb èxit la seva capacitat per llançar una gran resposta nuclear per terra, mar i aire. El ministre de Defensa rus ha informat d'uns assajos en què s'han llançat míssils balístics i de creuer que podrien anar equipats amb càrregues nuclears. Moscou, Noel Rodríguez.
La dissuasió és la millor arma que té Vladimir Putin. No fa servir mai la paraula, però és el que es desprèn de totes les seves accions. Ara, Rússia acaba de fer proves amb llançaments de míssils per terra, mar i aire, però asseguren que no ho fan amb la intenció d'atacar ningú, sinó d'assajar els mecanismes en cas de ser atacats, és a dir, dissuasió.
L'objectiu és fer proves d'atacs nuclears massius a càrrec de les nostres forces estratègiques com a represàlia en cas d'un atac nuclear per part de l'enemic.
Paraules del ministre de Defensa Sergei Shoigu per explicar a Putin per videoconferència que les proves han sigut un èxit. Uns testos que s'han fet per sorpresa, però justament el dia que la cambra alta del Parlament rus aprovà la revocació d'un tractat sobre assajos nuclears. Tampoc és que sigui una mesura extraordinària perquè els posa a l'alçada dels Estats Units, l'Índia o el Pakistan. És a dir, que continuen sent signants del tractat, però ara ja no el ratifiquen. I aquí una altra vegada traspassen la pressió als Estats Units i el Kremlin garanteix que no faran assajos amb armament nuclear sempre i quan abans no ho faci Washington. Per tant, novament, dissuasió.
I acabem el nostre recorregut internacional a l'Afganistan. Moltes nenes i noies no resignen a deixar l'escola i tancar-se a casa com imposen els talibans. Algunes assisteixen a classes clandestines com les que organitza l'ONG Ponts per la Pau. D'altres, que no han pogut anar mai a l'escola, ocupen les aules de centres educatius habilitats per l'UNICEF. Enviada especial a l'Afganistan, Txell Feixas Torres.
Al soterrani d'una casa de Kabul i sense llum, perquè hi ha talls sovint, troben la manera de seguir cosint. Són resilients i cada dia posen en risc la seva seguretat per venir fins aquí. Oficialment és això el que fan. Tallers de costura n'aprofiten per confeccionar-se roba i guanyar-se uns diners per ser més autosuficients. Però en realitat, tisores i cintes de prendre mides serveixen com a tapadora del que es teixeix just a l'habitació del costat, una de les escoles clandestines de Ponts per la Pau de l'activista afganesa Nadia Gulam. I assisteixen cada dia una cinquantena de noies, 500 arreu del país, però repartides per tons per no alertar veïns ni talibans. Zuhal Sherzad, directora de programes de Ponts per la Pau.
Quan canvien de mentalitat, es preparen per fer canvis en les seves comunitats, en la societat i la família. Aquest és l'objectiu que tenim aquí. I és clar que tractar amb els veïns, amb les restriccions i lluitar amb les lleis ens fa sentir molt insegures, però intentem estar cobertes en aquests casos.
Un centre que, al·legant que són llibres procedents d'escoles clausurades, ha constituït la primera biblioteca del país feta per dones. Llibres que al règim li diuen que són religiosos perquè no tornin a tancar un espai que les empodera.
En la situació actual no hem de permetre que això es normalitzi al nostre país. No hauríem de permetre que les noies siguem oblidades. Cada noia neix en llibertat. No podem acceptar aquesta normalització.
Però hi ha poblacions remotes al país on mai s'hi ha obert una escola i projectes com el d'UNICEF que visitem a Bad Gis són l'única alternativa perquè recuperin temps perdut. Noies hi assisteixen motivadíssimes i aterrides com la Rujavi, pensant que aquests centres alternatius d'acompanyament puguin arribar a tancar-se com les escoles convencionals.
Estic molt cansada i si aquesta escola tanca potser em trauré la vida. Espero que aquestes classes continuïn. Soc feliç aquí i si puc m'encantaria seguir. De vegades m'enfado i dic: Déu, dona'm una vida millor o mata'm.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit, el Parlament ha fet el primer pas per prohibir els correbous, una tradició especialment arrelada a les Terres de l'Ebre.
Una societat no pot fonamentar les seves festes populars en un model basat en el patiment, la humiliació i la vexació dels animals com a font de diversió.
Tenim suport social, dos, tenim coherència, és un pas natural a Catalunya després de la regulació del 2010, i tres, tenim arguments.
Són el diputat de la CUP, Dani Cornellà, i la portaveu dels Comuns, Jèssica Albiach. Tots dos han defensat que es continuï tramitant una proposició de llei impulsada pels seus grups que pretén abolir les modalitats de correbous que causen més patiment als animals, com per exemple els bous embolats, els bous capllaçats o els bous a la mar. És una iniciativa que topa amb interessos d'algunes entitats i els sectors socials de l'Ebre. Tortosa, Jordi Barranca.
Tot i així, no ha estat cap sorpresa que el Parlament hagi votat a favor de tramitar la proposta que defensa acabar amb els correbous, ni pels taurins ni pels animals. Comença ara, doncs, una nova fase, però les pressions es mantenen. Aida Gascon, portaveu d'Ànima Naturalis.
Entenem que és un tema desconegut per la majoria dels diputats i diputades i que és necessari que tinguin aquest espai per informar-se i llavors poder decidir. Farem cap més contundència, que no ho han fet en aquesta votació, perquè han hagut moltes abstencions i per la propera esperem que hi hagi, doncs, més claredat.
I és que animalistes i partidaris dels correbous compareixeran quan els citin al Parlament a donar els seus arguments a favor i en contra d'aquests tipus d'espectacles amb bous. I atenció, perquè els taurins en paral·lel també engegaran la via judicial. Xavier Llorac, representant institucional de l'agrupació de penyes taurines.
Sí, bueno, dels nostres serveis jurídics de l'entitat i també dels serveis jurídics de diverses entitats taurines d'arreu de l'estat espanyol ja s'estan ficant a treballar, ja fa dies que treballem, però bueno, sí, el que tenim molt clar és que és l'estratègia sigui.
I defensen que per poder eliminar els correbous primer cal reformar una llei del 2013 que el PP va aprovar quan governava majoria absoluta i que protegeix la tauromàquia.
Més enllà dels correbous, al Catalunya Nit volem repassar altres festes amb animals que ja han desaparegut del calendari amb el folclorista i escriptor Amadeu Carbó.
Per què fa 100 anys no ho veiem salvatge? Perquè la mirada de la societat cap als animals ha canviat. Actualment els animals els considerem uns éssers que a més tenen drets.
Ja ha parlat la Núria Hart. De quines festes?
Doncs mira, de la festa d'empaitar ànecs de roses a l'Alt Empordà. Ens posem en situació, deixen anar un centenar d'ànecs a la platja i la gent es llença a l'aigua per caçar-los, històricament per endur-se'ls a casa i fer-los a la cassola.
Sí, doncs van deixar de deixar ànecs i van llançar síndries. I la gent, com a bojos, anaven a buscar síndries. Però això no va acabar de quallar i llavors van fer un mix de síndries i ànecs. Bueno, el cas és que ara tornen a deixar anar ànecs, crec, però es recuperen d'alguna manera. Aquests ànecs tornen a les granges.
I una altra festa que segur que molts oients heu viscut.
La matança del porc com a celebració de col·lectivitat està prohibida. Tu no pots matar un porc per fer una festa de matança. Has de portar-lo mort des de l'escorxador.
I per cert, que hi havia discussió a la redacció, al Carnaval de Solsona.
A Solsona es penja un ruc. Sempre ha sigut un ruc de cartró. Mai a Solsona s'ha fet una bestiesa d'aquestes.
Més enllà de rucs de cartró, porcs, ànecs i síndries, hi ha més festes amb els animals com a protagonistes. Aquesta segur que també us sona.
Ara s'està posant en entredit els passants dels Tres Tombs, els passants de Sant Antoni. Cada any les festes dels passants de Sant Antoni generen molta polèmica. O la festa de Sant Medí a Barcelona. Hi ha animalistes que diuen que la festa de Sant Medí a Barcelona ha de desaparèixer.
Molta gent demana revisar les festes amb animals, igual que es fa amb les festes amb connotacions colonials i racistes, com els Reis Negres pintats amb betum, i en parlarem al Nadal. Conclusió.
Una tradició deixa de ser un element útil per la comunitat, aquesta tendeix a desaparèixer o a evolucionar. Què està passant? Hi ha gent que se sent agredida en aquest debat perquè, com que la festa és una cosa molt pròpia, si sempre ho hem fet així, què ens han de venir a dir, no? Clar, aquest és el pitjor argument que pots donar per mantenir una festa.
I abans de penjar, com que l'Amadeu Carbó en sap tant de tradicions, li hem preguntat també per la seva opinió.
Jo penso que un animal no ha de patir pel gaudi de ningú, ni individualment ni col·lectivament. És a dir, això què vol dir? Que si sabem positivament que un ésser viu pateix, potser no cal, no? Hem de buscar alternatives.
Doncs el debat està obert i en seguirem parlant segur. Ara canviem de tema perquè la Fiscalia demana investigar l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals arran de la Covid. Arnau Maimó.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any passat no veia raons de pes per investigar Vergés, però ara han aparegut uns missatges de WhatsApp que posen l'exconsellera en el punt de mira. Segons aquestes comunicacions, va ser qui va ordenar aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils quan ja s'havia vacunat més del 80% dels Mossos. Marc Ramentol, segon de Vergés durant la pandèmia, va dir davant del jutge que es va deixar de vacunar els cossos policials de l'Estat després d'una decisió consensuada i debatuda, cosa que aquests whatsapps desmentirien. Amb tot, el president aragonès s'ha encarat així el líder de Ciutadans quan li ha preguntat per Vergés.
La diputada Vergés no està sent investigada i veurem què decideix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els criteris de vacunació que es van portar a terme a Catalunya es va fer per criteri estrictament sanitari i de protecció dels més vulnerables.
La investigació judicial d'aquest cas va començar per la denúncia que els sindicats i associacions policials van presentar pel retard en la vacunació.
Vuit minuts i seran 11:15 de la nit. Alberto Núñez Feijóo s'ha proposat ser més present a Catalunya. De fet, en poc més de 15 dies ja ha vingut dues vegades. Avui a Barcelona ha fet un col·loqui al Fòrum Europa amb missatge inclòs per a l'independentisme. Arnau Maimó, de nou.
Sí, un missatge destinat a intentar estovar les relacions amb Esquerra i Junts. Ha parlat de normalitzar.
Si normalitzar les relacions des de la discrepància con el nacionalismo catalán, pues no vamos a poder mejorar el bienestar de los catalanes.
I aquesta normalització passa per contraposar un Pedro Sánchez que sempre enganya, segons Feijóo, amb l'independentisme, que planteja els seus objectius de manera directa. I ha posat d'exemple l'expresident Puigdemont.
El señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso es un valor. No estoy de acuerdo, por supuesto, con los planteamientos del señor Puigdemont, en absoluto. Eso no significa, lógicamente, que desde la discrepancia pueda haber respeto.
Dit això, ha tornat a rebutjar l'amnistia perquè creu que és inconstitucional i moral.
En una democracia normal, los condenados no redactan el código penal, ni los abogados de los acusados redactan las amnistías.
La proposta de Feijóo per a Catalunya és econòmica, en diu la revolució de la veritat, que consisteix a desmuntar el relat del PSOE que Catalunya està millor ara que el 2017. Feijóo diu que està pitjor, menys PIB i menys inversió estrangera, més impostos i més endeutament que la resta d'autonomies. Per cert, a l'acte hi havia l'expresident de la Generalitat, José Montilla.
Doncs ens agafem aquí a l'economia perquè el Banc Central Europeu es reuneix demà per decidir si manté els tipus d'interès o no. Què està previst que passi, Ignasi Abad?
Doncs mira, els mercats financers i la majoria d'analistes pronostiquen que el BCE deixarà intacte el preu del diner al 4,5% demà, tal com va quedar després de l'última pujada d'un quart de punt al setembre. Caldrà estar temps llavors al discurs de la presidenta de la institució, Christine Lagarde, demà al migdia per tenir una mica pistes sobre si hi haurà més pujades en el futur o sobre quan podien començar a baixar els tipus.
El que sí que sembla que puja sense parar són els beneficis bancaris, xifra rècord per al Banc de Santander.
8.143 milions d'euros de benefici en 9 mesos, de gener a setembre, un rècord absolut en la història de la primera entitat financera de l'Estat. Sembla que els 224 milions que ha hagut de pagar per l'impost extraordinari de la banca no han afectat mai massa el seu compte de resultats. El conjunt dels bancs, aquesta setmana presenten resultats, justament demà serà el Sabadell, divendres CaixaBank, han pagat més de 2.900 milions d'euros, juntament també amb les companyies elèctriques, aquest primer any de vigència d'aquest impost extraordinari.
I Ignasi, l'OCDE ha posat deures al futur govern espanyol. Quins són?
Doncs mira, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic recomana al govern espanyol que retiri les mesures aprovades per mitigar els efectes de la inflació i així poder assegurar un creixement ferm de cara al 2024. L'OCDE considera que cal aprofitar la bona marxa actual de l'economia, suggereix que s'engegui un pla per reduir el dèficit i el deute. Això passaria per apujar impostos, però també adverteix que si augmenta l'esperança de vida, inevitablement també s'haurà de pujar l'edat de jubilació. Pel que fa a una possible reducció de la jornada laboral, l'economista en cap de la institució, Claire Lombardelli, ha advertit que la qüestió principal és com millorar, sobretot, la productivitat.
Moltes gràcies, Ignasi. L'ecòleg, biòleg i matemàtic holandès Maarten Schäfer ha estat guardonat aquesta tarda amb el Premi Ramon Margalef. La Generalitat ha reconegut el seu lideratge en les investigacions que estan ajudant a entendre els canvis sobtats en els ecosistemes i també en el clima. La Montse Poblet l'ha entrevistat.
On hauríem d'enfocar els nostres esforços?
El mundo tiene dos problemas, si quieres. Estamos perdiendo la naturaleza y el planeta está calentando. Y tiene dos soluciones. Para la naturaleza tenemos que cambiar a una dieta más de plantas en vez de carne. Ahí lo resolvamos la cosa. Y del clima también sabemos qué hacer. No tenemos que sacar ningún combustible fósil de la tierra.
Hi ha ecosistemes que gairebé segur patiran canvis sobtats i catastròfics.
El mismo bosque tropical de la Amazonia. Eso es parte del sistema climático porque es parte de la regulación. Puede tener un tipping point en que se transforma en sabana. El cambio es brusco. No hay algo entre bosque y sabana.
Encara podem fer alguna cosa per enfortir els ecosistemes importants i preservar-los.
Sí, se puede hacer cosas que hacen los ecosistemas más fuertes. Doñana se puede hacer más resiliente si tú no sacas tanta agua subterránea. Así se puede hacer cosas locales que ayudan a preservar los ecosistemas importantes.
S'està gestant un canvi social que Schäfer considera la llavor de la transformació que necessitem.
Tú puedes pensar que, bueno, yo tengo un auto eléctrico, pero no, ¿qué importa? Yo reciclo mi plástico, pero ¿qué importa? Pero yo creo que sí importa, porque muestra que para mí es importante. Y que si hay más gente mandando esas señales, que eso es importante, al final es imposible no pensar en eso. Que si tú piensas en el pasado, hay muchas ocasiones en que parecía que no era posible cambiar. Y de repente, sí, cambia.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Que gran està l'Andreu!
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps!
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Les primeres notes de la Schipper Laser a Tustra de Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Alice Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana. Llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
Sóc optimista de mena i si he de fer gaire cas de les notícies, ho tinc clar.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta, informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minuts, diari obert.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt! El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
2:15 de la nit, l'escriptor Salman Rushdie ha inaugurat aquest dimecres el Festival Literari Cosmòpolis, el CCCB, dedicat aquest any a la llibertat d'expressió. Òscar Callau, acabes de tornar de la xerrada de Rushdie. Com ha anat?
Doncs mira, encara estic impressionat per veure l'autor dels versos satànics arrossegant les seqüeles de l'apunyalament que va patir ara fa 14 mesos a Nova York a mans d'un extremista islamista. Recordem que va perdre la mobilitat d'una mà, la visió d'un ull, que porta tapat amb un pedaç fosc a les ulleres, però malgrat aquestes amenaces, Rushdie ha defensat aferrissadament la llibertat d'expressió.
Em sembla estrambòtic haver de defensar-la. Tots els que tenim capacitat de crear un discurs, d'expressar-nos, esperem amb naturalitat que les nostres paraules siguin lliures. Em sembla obvi. En canvi, per tanta gent, a tantes parts del món, és una cosa que ha de ser restringida i reprimida.
Rushdie també ha parlat d'un llibre que hauria volgut no escriure mai, Cuchillo, on narra l'experiència de l'atac.
Quan vaig començar a ser un escriptor, mai se'm va ocórrer que escriuria autobiografia o memòries. No hi tenia el menor interès. Em vaig fer escriptor per crear històries, però d'alguna manera he acabat creant no un, sinó dos textos autobiogràfics pels toms que ha fet la meva vida, però mai va ser part dels meus plans.
Aquest llibre sortirà el mes d'abril, Cuchillo.
Gràcies, Òscar. El dinosaure més gran conegut fins ara arriba a Barcelona, es diu Patagotitan, i és l'estrella d'una exposició al Cosmocaixa que mostra les rèpliques a mida real de 13 exemplars de totes les èpoques d'aquest animal prehistòric. Oriol Pujador, les mides d'aquest dinosaure realment són gegantines.
Sí, fa prop de 40 metres i diuen que podria pesar 77 tones, l'equivalent a 14 elefants africans. No, les restes de l'animal es van descobrir fa 11 anys a la Patagònia argentina. José Luis Carballo, comissari de la mostra, en va trobar diversos ossos, entre els quals un fèmur, que han servit per muntar la maqueta que ara és el que s'exposa.
Las medidas y las dimensiones son las reales. Prácticamente todos los huesos que nosotros vemos son copias de los huesos originales. Eso también nos permitió, obviamente, saber cuánto pesaban estos animales y evolutivamente comprender que se trata de un linaje endémico de Patagonia que vivió durante el Cretácico.
La mostra, titulada Dinosaures de la Patagònia, presenta 12 exemplars més i estarà oberta des de demà fins al 2 de juny al Cosmocaixa. Després viatjarà per altres ciutats i, finalment, la peça més emblemàtica, aquest Patagotitan, tornarà al Cosmocaixa d'aquí 3 anys, on s'hi quedarà definitivament.
Els vespres que no hi ha futbol, abans d'aquest informatiu, podeu escoltar sempre el Búnquer, i ho fan també que no paren de recollir premis. Avui, el Premi Sapiens a la millor iniciativa de divulgació històrica dels països catalans. Els Premis Sapiens han celebrat aquest vespre la segona edició de la Nit de la Història, en una gala al Petit Palau de la Música Catalana. Marta Vives.
Sí, el jurat ha valorat que el Búnquer és un programa d'humor que presenta grans biografies de la història al públic en general d'una manera divertida, sense complexos, però mantenint sempre el punt de rigor. En Peyu, acompanyat de la Neus Rossell i en Jair Domínguez, també n'ha volgut destacar aquest aspecte.
Fa molta il·lusió, sobretot, que els nanos d'avui en dia se'n vagin a dormir escoltant el Búnquer, sobretot nanos de 7, 8, 10, 12 anys que podrien estar veient idiotes perseguint globus o jugant a futbol i dient marcianades, doncs que escoltin la biografia de Marie Curie, per exemple, al Búnquer de Catalunya Ràdio. Això ens fa molta il·lusió. Agrair sobretot també a la direcció de la casa per confiar en un programa que ara tothom el considera un èxit, però que en el seu dia era un repte.
D'altra banda, l'historiador Borja de Riquer ha rebut el Premi d'Honor de la Història, el guardó més destacat del 5 que ha lliurat a la revista Sapiens, editada per Abacus.
I a Figueres, al Teatre Museu Dalí, ja s'hi pot veure per primera vegada a la història l'emblemàtic quadre del geni empordanès, el Crist. L'obra, cedida pel Museu de Glasgow, on s'exhibeix habitualment, només s'havia pogut veure a Barcelona fa 70 anys. A Figueres s'exposarà fins al 30 d'abril, conjuntament amb uns esbossos i fotografies de l'obra que no s'han vist mai enlloc.
Es tracta d'un oli sobre tela del 1951 sobre un Crist, en pla zenital, sobre l'abadia de Port Lligat, que reflecteix la bellesa. De fet, el model és un artista que feia de doble al cinema. Juntament amb la mostra s'ha presentat el llibre Per què Dalí, de Planeta. L'autor Javier Sierra escriu una carta al geni de l'Empordà on li pregunta els motius de la creació del seu Crist.
Com es fa un storyboard? Quina és la teoria i la tècnica? És el que ha explicat a Catalunya Ràdio l'artista expert en animació Raúl García, que viu i treballa a Hollywood. Acaba de presentar el llibre Manual de l'artista de storyboard i hem parlat amb ell per conèixer els secrets d'aquesta tècnica. I ha parlat en concret la Montse Pujol.
Un storyboard és l'esquelet a partir del qual es construeix la història d'una pel·lícula, un organitzador gràfic que planifica una narració. És el que ens ha explicat Raúl García, que va treballar 10 anys a Walt Disney Animation.
És de lo más humilde, es papel y lápiz. Lo que pasa es que ahora, en vez de ser papel y lápiz, es tableta lápiz, tableta gráfica y un stylus. O sea que el formato ha cambiado, pero el concepto es exactamente igual y se dibuja igual, de alguna forma, ¿no? Lo único que pasa es que luego no tienes ese... En vez de tener esa cosa táctil de que si una cosa no funciona la arrugas y lo tiras a la papelera, pues es... controla el delete, ¿no?
L'artista nascut a Madrid va començar la carrera d'animació en sèries de televisió pel mercat nord-americà, com els Picapedra o els Barrufets. Després va ser animador en llargmetratges internacionals com Astèrix i la sorpresa del César o La volta al món d'Alvin i els Esquirols. L'artista ens explica amb aquestes paraules com és la feina d'animador i ens posa un exemple.
En animación primero se graban las voces y luego sobre esas voces se anima. Entonces por lo general, pues para que haga la animación de las bocas coincida con lo que el profesor está hablando, primero se graban las voces. Y en Aladdin pues tuve la absolutamente increíble suerte de contar con Robin Williams como la voz del genio. Entonces claro, Robin Williams era un señor que por cada línea escrita en el guión te daba 10 minutos de improvisaciones y de tonterías, ¿no?
Raúl García ha presentat a Barcelona a l'Espai IDEM per professionals del dibuix el llibre Manual de l'artista de storyboard.
Déu-n'hi-do la de coses que hem explicat fins a aquest punt de l'informatiu, però sempre ens passa allò que ens dona la sensació que ens en deixem cada dia moltíssimes a fora. Per exemple, quina notícia no ens ha cabut avui, Natàlia Ramon?
Doncs avui una cosa que em sembla que us farà gràcia. Reconeixes aquesta cançó de Rick Astley, un superèxit?
Sí, Never Gonna Give You Up.
Exacte.
Sí, i tant.
Doncs resulta que ara l'ha tornat a gravar, però ho ha fet amb lletres equivocades i ho ha fet per una campanya per conscienciar els qui no hi senten bé. Ell mateix va dir fa un temps que havia notat problemes a l'oïda. Es va fer unes proves i efectivament tenia una pèrdua auditiva que ell mateix va atribuir a tocar la bateria quan era petit i a treballar tant de temps en la indústria de la música. Ara, la nova versió del tema utilitza lletres que la gent ha sentit malament i que donen un altre sentit a la cançó. Mira, per exemple, a la tornada, la que hem cantat tots, tota la vida, tantes vegades, abans deia Never I'm gonna give you up, és a dir, mai renunciaré a tu. I ara diu Then I'm gonna give you up, és gairebé igual, però vol dir una cosa ben diferent, llavors renunciaré a tu. I continuava dient Never I'm gonna let you down, que vol dir mai et defraudaré, i ara diu Then I'm gonna let you down, és a dir, llavors et defraudaré. I encara acaba la tornada, on abans deia Never gonna run around and desert you, que volia dir mai sortiré corrents i t'abandonaré, i ara diu then gonna run around with desert spoons, que vol dir llavors marxaré amb unes culladetes de postres. Va, sentim-ho.
Sí, com que m'has avisat, ho he detectat, eh?
Un exercici que el Rick Astley ha fet per mostrar que la falta d'audició pot fer entendre moltes coses de cap per avall.
Com li està donant vida aquest tema a Rick Astley, però ens cau bé, això que ha fet és bonic. Moltes gràcies, Natàlia.
Fins ara.
Rick Astley es deu haver fet un tip de firmar autògrafs. Cada cop és més habitual trobar llibres dedicats sense que l'autor els signi en persona. I avui en David Guzmán ha anat a buscar, precisament, dedicatòries.
L'altre dia vaig veure una llibreria que anunciava «Reserva el teu llibre dedicat». Certament hi ha poques coses tan personals com una dedicatòria, i no em refereixo a les que ens estampen amb boli el dia de Sant Jordi, perquè, fora del nom, que és l'únic que canvia, totes acaben sent una mica sinònims de fórmules com «cordialment» o «amb els millors desitjos». A mi em crida l'atenció les dedicatòries que ja venen estampades als llibres, és a dir, les que fa l'autor o autora als seus éssers estimats. Aquí el ventall és ampli, des del minimalisme d'Enrique Vilamates, que de manera invariable sempre escriu a Paula de Parma i punt, a la retòrica ensucrada del Petit Príncep, si recordeu que comença dedicat a León Vert, i després diu: demano perdó als nens per haver dedicat aquest llibre a una persona gran. Totes les persones grans han començat sent nens, per tant, corregeixo la dedicatòria a León Vert quan era petit. M'agrada, per exemple, la poesia científica de Jorge Wagensberg, que va publicar un assaig dedicat al dubte metòdic, a la timidesa desafiant, al sempre és ara malgrat el després, a la complexitat, dedicat, en fi, a l'Alícia. M'agrada el to d'agraïment de Saramago, quan va publicar El viatge de l'elefant, un llibre escrit després d'una malaltia complicada, amb la seva dona fent-li costat sempre, i la dedicatòria deia a Pilar del Río, que no ha deixat que em morís. I m'agraden especialment les dedicatòries creuades i discretes de dos enamorats com Luis García Montero i Almudena Grandes. Quan ella va publicar la novel·la Los aires difíciles, la dedicatòria deia a Luis por la luz de todos los veranos. I quan l'any següent ell va treure el llibre La intimidad de la serpiente, com el va dedicar? Almudena, también en la luz de los inviernos.
Si aquests dies passegeu per Barcelona, sobretot entre el Gòtic i el Poble Sec, potser veureu plaques en record de persones sense llar que han mort recentment. És una campanya de la Fundació Arrels que es diu Ningú sense record. Per penjar les plaques han comptat amb l'ajuda d'escoles i voluntaris, i Marta Cristià, tu també els has acompanyat.
Així és, en una setmana han penjat 450 plaques que tenen com a objectiu recordar i fer visibles les persones sense llar que han mort a Barcelona els últims 8 anys des que la Fundació Arrels en porta el registre. Una acció que ha acabat aquesta tarda amb un acte molt emotiu a la Catedral de Barcelona.
Et feies estimar, et senties especial, però és que ho eres. Jove i lluitadora. Ens vas deixar amb 44 anys.
Tete, aquestes famílies sempre...
En aquest acte han recordat, per exemple, el Francesc, conegut per tot el seu entorn com a Tete, que ha mort fa molt poc, amb només 54 anys. Nosaltres n'hem parlat amb el Jaume, a qui vam acompanyar a penjar la seva placa al carrer Ample de Barcelona, que va compartir amb ell molts anys de sensellarisme.
Érem inseparables, vull dir. Sempre, si per a dintre ens separàvem, no ens venim demà i tal, igual. El dia següent estàvem junts una altra vegada, vull dir, el Tete per mi ha sigut un germà. Vam estar una temporada o dues temporades sense veure'ns, després al cap de dues o tres temporades sense veure'ns ens vam trobar ja a Arrels. Va ser jo, hòstia. Com que no teníem telèfon ni res, vull dir, però quan el vaig veure, diu, Tete, i dic, anda, Jaume, que fots, perquè, saps, hi ha una alegria i tal, no? Vam començar a parlar, ben... Llavors ja des de aquell dia fins ara, doncs, hem estat sempre junts.
Pel Jaume, penjar aquestes plaques és una acció molt important per garantir el dret al record. Un dret que, com tants altres drets, per la gent que viu al carrer, és un dret vulnerat.
Això, almenys per mi, significa molt. Per mi significa molt. Entenc? Vull dir que és una cosa que això no es pot oblidar mai. Jo cada dia que vinc aquí me'n recordo del Tete. És una cosa que dius, hòstia, falta alguna cosa, no? Mires a tot arreu i dius, hòstia, falta el Tete.
La campanya Ningú sense record també vol conscienciar la societat i per això es fa amb l'ajuda d'escoles i instituts. Així va arrencar la penjada de plaques al Poble Sec.
Ens posem allà davant, sisplau. Vinga, nois i noies, ara anem a recordar l'Antonio. Anem aquí davant del Teatre Molino i penjarem la seva placa de record.
Ella és la Sheila, mestra de quart d'ESO de l'Escola Guinardó, una de les escoles que ha participat en la campanya. Aquell matí, els alumnes van penjar una vintena de plaques i ho valoraven molt positivament.
Sovint veiem gent al carrer sense sostre, però conèixer les persones, com la seva situació i tot això, ha sigut... Bueno, ens ha fet obrir els ulls alguns.
A mi em sembla molt bona opció perquè la gent reflexioni sobre quanta gent viu al carrer ara mateix.
De com arriben al carrer, de com gent que té treballs ben pagats i tot això, d'un dia per l'altre, pues, acabar al carrer.
Si passem per aquí i ho veiem, bueno, pues, potser ens en recordem d'ells, encara que no els hem conegut.
Crec que és important perquè molta aquesta gent mor sola.
Potser a fer-nos conscients, no, de tota la gent que està passant per això.
Les plaques que s'han penjat als bancs o a les parets prop d'on vivien les persones sense llar que han mort són de cartró, un fet que ajuda a veure els estralls sobre la salut que provoca el carrer, on es fan malbé ràpidament. I amb el seu recorregut també mostren altres traves amb què es troben les persones sense llar, com les boles de formigó o punxes al terra.
Fixeu-vos que la xerrada us ha parlat dels elements d'arquitectura hostil. Ho veieu aquí? Sí? Igual aquí és un bon lloc on recordar a les persones sense sostre, no?
Bueno, doncs penjarem això per... en la memòria de Antonio, que va morir el 2018.
Nom, edat, data de la mort i l'etiqueta "Viure al carrer mata". Això és el que es pot llegir a les plaques i precisament l'edat és un dels fets que més sorprèn els joves, juntament amb altres problemes derivats de viure al carrer.
Sí, jo pensava que... sí, que era més dur, però que l'esperança de vida era bastant més alta.
A mi m'ha sorprès que la gent que està al carrer, o sigui, l'alcoholisme no és una raó de la gent que està al carrer, sinó l'alcoholisme és una conseqüència de les malalties mentals que té la gent que viu al carrer.
O sigui, el 92% siguin homes i l'altre 8% siguin dones.
Que normalment les dones tendeixen a recorrir més, o sigui, si se'ls ofereix una feina, doncs l'aprofiten més que els homes.
De les més de 450 persones sense llar que han mort en els últims 8 anys a Barcelona, un 88% eren homes i un 12% dones, i tenien una mitjana d'edat de 57 anys, cosa que vol dir que les persones sense llar viuen 26 anys menys que la resta de la població. El Jaume, que ara viu en un pis de l'Ajuntament, però que ha estat més de 30 anys al carrer, aquesta dada no li sorprèn.
Sí, perquè clar, és que el que diem, que el carrer és molt fotut. És massa fotut. Massa fotut i tens dies bons, tens dies dolents, tens dies mitjans, segons com ho maniguis. Entens o no? Són com despertis per la nit, doncs clar, la nit és molt dolenta per dormir, i més una persona sola. Vull dir que això és sense dormir. Entens? Perquè t'has de dormir amb un ull obert i l'altre tancat. I sempre l'altre, que no robi, no faci res. Entens? I és això, el carrer el que té és això.
A tot Catalunya hi ha més de 18.000 persones sense llar, algunes de les quals viuen en pisos o centres de projectes públics o privats, com el Jaume. Però moltíssimes encara ho fan directament al carrer, i d'aquestes, més d'un 60% hi moren.
Doncs precisament aquesta setmana les entitats del tercer sector i 7 col·legis professionals han fet un acte per demanar al Parlament de Catalunya que aprovi la llei del sensellarisme abans d'acabar la legislatura.
Segons Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, per acabar amb el sensellarisme és molt urgent que aquesta llei, que s'està tramitant des del gener del 2022, es posi en marxa, i recorda que també calen altres mesures.
Que vegin que això és una barbaritat i després també que permetin que la gent surti del carrer. I això, el que necessitem és habitatge, que no en tenim. I per una altra banda, hi ha tota aquesta llei d'estrangeria que impedeix a moltes persones que estan al carrer i que podrien desenvolupar-se, doncs que no es puguin moure, per exemple, no? Que estan realment estancats i no tenen opcions de sortir. Llavors, el que reclamem és ficar recursos contra la pobresa i contra el sensellarisme en concret, perquè és la forma de sortir.
Busquets, a més, també fa una crida a la població, sobretot en relació amb els elements d'arquitectura hostil.
Si els posen perquè hi ha una persona que dorm al carrer, primer valorin si és una qüestió estètica o una qüestió que realment doncs és una cosa que dificulta la seva convivència. Si és una qüestió estètica, els demanem que no facin res, perquè aquesta persona no està perquè vol, està perquè no té més remei. No, el que no podem assumir com a ciutadans és ficar aquesta vida encara més complicada a la gent que dorm al carrer. Això no podem fer-ho. I si realment els generen problemes de convivència o consideren que es pot generar, doncs que truquen entitats com la nostra o altres que també treballen pel mateix i que preguntin com podem fer una mediació o podem parlar de com resoldre aquests problemes.
És evident que com a societat fallem si hi ha gent que viu i mor al carrer en contra de la seva voluntat. De moment, plaques de record i a veure si també tenen una llei que els protegeixi una mica més. Moltes gràcies, Marta Cristià.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Arriba un moment que cansa. Sempre diuen el mateix a tot arreu. Ja em passo.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta, informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos, diari obert.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
L'art es toca. Es veu. S'olora. L'art es viu. Se sent. I l'art també són pinzellades de conversa. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
És l'hora de fixar-nos en com parlem i volem fer-ho bé, i per això tenim aquí l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit.
Quina paraula és la d'avui?
Doncs mira, amb l'obertura del túnel de l'Illa hem dit que s'escurça en 15 minuts el trajecte fins al port, amb el consegüent estalvi de temps i de combustible.
I fins i tot a Lleida ho celebren, ja que escurça en 15 minuts el trajecte fins al port, amb el consegüent estalvi de temps.
I ens hem preguntat, què hem de dir, consegüent o conseqüent? Això és un dubte recurrent, perquè són molt semblants, tot i que amb significats diferents.
I què hem de dir? Expliquem-ho.
Doncs mira, conseqüent significa que té coherència, consistència lògica, sinònim de congruent, de lògic. Per tant, parlem d'un raonament conseqüent, d'una conducta conseqüent. Nosaltres som conseqüents o no amb una ideologia, amb uns valors o amb nosaltres mateixos.
Uh-huh.
En canvi, conseqüent és sinònim de posterior, implica que alguna cosa en segueix una altra com a resultat, efecte natural o deducció. I és que està relacionat amb el verb seguir. I és el cas de l'exemple del túnel, eh? Com que el trajecte s'escurça, hi ha un consegüent estalvi. Quan hi ha una fallida empresarial, hi ha un consegüent increment de l'atur. De la mateixa manera, també diferenciem entre conseqüentment, de manera conseqüent, i consegüentment, com a conseqüència. És una mica complicat,
sí,
eh?
Sí, Déu-n'hi-do, sembla un embarmussament, però és conseqüent. Sí, sí, tot sí, el que sí, dius
si
és conseqüent.
Si penses...
Sí, sí, si penses... Te'n surts. Doncs moltíssimes gràcies. Demà una paraula més.
Molt bé, fins demà.
Fins demà, bona nit. I I aquest és el ritme que ens proposa Tomàs Molina per explicar-nos el temps de demà. No sé si tronarà, pedregarà, què passarà demà, Tomàs?
En realitat és molt, molt dolç el que passarà a les properes hores. Això és Orion, de Metallica. Una de les cançons, potser, o de les músiques que més toquen els guitarristes d'elèctrica, de pro, que sempre, doncs...
Sí, sí, amb això disfrutem,
mouen,
eh?
Mouen aquesta guitarra. I és que estem als Orionids. Aquestes nits de cel serem molts llocs, a part dels on hi ha boira, però la resta, les nits són... No aquesta que vindrà, perquè passa un front, però fins al 7 de novembre tenim l'ocasió, en les nits serenes, de veure aquesta pluja d'estels. És una pastel que és molt estètica, perquè els deixants que deixen aquests estels fugaços, doncs, són típicament molt brillants, i a més són les llàgrimes del Halley. Per tant, el cometa Halley que tots coneixem, doncs aquí ens deixa aquestes restes en el cel. I pel que fa al temps, doncs mira, a més també seria un moment mogut, perquè passa una línia frontal, aquestes properes hores, 24 hores, passa aquesta línia frontal, que donarà aquesta nit algun ruixat, sobretot pel que fa a l'àrea de l'Alt Pirineu, i al llarg d'aquest dijous, el vent serà notícia, vent de Garbí, vent del sud-oest, que de matinada, a les primeres hores del matí, es pot deixar sentir molta força a les comarques gironines, i a la tarda els ruixats seran freqüents en tota l'àrea nord del país, també en alguns punts de les comarques de Ponent. Per tant, doncs, de mica en mica arriba més pluja, arriba més aigua, i a veure si la cosa continua també de cara a la setmana vinent. Però les nits serenes, aprofiteu Metallica i a veure si veieu passar forces estels fugaços.
Les llàgrimes de Halley, que bonic. Moltes gràcies, Tomàs. Fins demà.
Fins demà.
Metallica és la penúltima cançó del Catalunya Nit. Ja sabeu que aquesta setmana n'hem escollit una altra per tancar el programa. 4 minuts i seran les 11 de la nit.
Cafè torrefacte i xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament.
Avui ha estat un gran dia per a una escriptora de Zimbàbue, una veu lliure.
Hello, my name is Sisi Dangarembga.
Soc la Sisi Dangarembga i soc a Barcelona, aquesta ciutat meravellosa, convidada pel PEN Català per rebre el Premi Veu Lliure. He tingut un dia increïble. He obert el Festival Literari Cosmòpolis amb una conversa amb l'increïble David Guzmán. Bona nit.
Guzmán, bona nit.
I tens de vegades que els tenc perdut.
Sitsi, David Guzmán, i afegim una altra veu interessant, la de Joan Miquel Oliver. Aquesta setmana acabem amb el seu tema, Honey.
Desfàs artefactes i mires com estan fets.
Diu que tot anirà bé, però per quin motiu?
Aquesta cançó que vaig escriure una mica motivat per aquest fenomen inexplicable de la música anglosaxona. Fan la melodia, fan el ritme, fan la producció, i llavors et sembla que la lletra sigui una de menys, no? I vaig agafar aquesta frase de "Everything is gonna be alright", que és un poc... la típica frase que quan no saben què han de posar, posen això, no? I després fer la meva cançó beneïta també en el mateix nivell que tots ells. Espero que us hagi agradat aquesta explicació, que heu entès res. Bona nit a tothom.
A dins la mirada hi veig els dies que han passat, i penso de vegades que els tenc perduts com sol coronada. Va més mirant davant, de cansa mirada i pas de tot un munt. Desfàs artefactes i mires com estan fets, molles cilindres, corretges, eixos i dents. I quasi, quasi normal, honey, everything is gonna be alright. A dins la mirada i veig els dies que han passat, i penso de vegades que els tenc perduts com sol coronada que va més mirant davant, de cansa mirada i pas de tot un munt. La tinc sa mirada i veig els dies que han passat. I penso de vegades que els tinc perduts. Com sol coronada que val més mirar endavant. De cansa mirada i pas de tot un munt. Cafè torrefacte, xocolata 70%. Desfàs embalatges, olores intensament. En el paisatge, viratges improcedents. Catàlegs de cuines, col·laboratge, televidents. I quasi, quasi normal. Honey, everything is gonna be alright. A dins sa mirada i veig els dies que han passat. I penso de vegades que els entenc perduts. Com sol coronada que val més mirar endavant. De cansa mirada i pas de tot un món.